Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. Ivan Tibau deixa de ser el secretari general de l'Esport. El lloretenc serà substituït per Gerard Figueres, el seu número 2 al Departament de la Generalitat. Exregidor de l'Ajuntament de Lloret, Tibau ha estat secretari general de l'Esport durant una mica més de 5 anys. El càrrec el va ocupar a principis de l'any 2011. Durant tot aquest temps s'ha reactivat la Comissió Antidopatge de Catalunya. Ha defensat el també lloretenc Àngel Mollera quan va tenir problemes per anar als Jocs Olímpics de Londres i ha participat al Rally Costa Brava Històric, entre d'altres. En uns minuts donarem veu al mateix Ivan Tibau perquè expliqui els motius d'aquesta decisió, del balanç que en fa i a què es dedicarà a partir d'ara. Avui és dimecres 3 de febrer de 2016. Benvinguts un matí més al Bon Dia, Bona Hora. Un espai informatiu que ve ple, a més, d'altres informacions, perquè avui parlarem també del Camí de Ronda de Lloret, que és finalista d'un concurs que organitza el meteoròleg Francesc Mauri entre els oients de Catalunya Ràdio. Per saber com funciona, quins mèrits té el nostre Camí de Ronda i si té possibilitats de guanyar el concurs, parlarem amb el mateix Francesc Mauri. Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa ha justificat amb factures amb què s'ha gastat els diners de la subvenció que cada any dona l'Ajuntament als grups municipals. Iniciativa assegura que, tot i ser un mandat del ple, són els únics que ho fan. En parlarem amb el portaveu Xavier Rodríguez Pacios. I a la segona part del programa explicarem que els prop de 700 alumnes de l'Àngel Alemanys passen el dia d'avui fent curses i competicions a les pistes d'atletisme. Es tracta de la jornada central d'aquesta setmana que l'escola dedica als Jocs Olímpics. Parlarem amb la directora Mònica Bertó. I per acabar explicarem, avui sí, que s'està organitzant una excursió a finals de febrer per als nascuts al 1950, tots aquells que tenen fets, doncs, els 65 anys. Els detalls els donarà una de les organitzadores, Cristina Pané. Esperem, doncs, que ens acompanyeu durant aquesta hora fins a arribar a les 9 del matí amb aquesta hora d'informació a la sintonia convencional 90.2 FM o bé a través del nostre web novaradiolloret.org. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, que fa possible Rosa Giral, David Duran i qui us parla avui, Josep Altafulla, amb Maria Mé, Joan Comartí, que més tard s'hi afegirà.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
Primera informació d'aquest informatiu és el cop d'ull al cel que fem amb el nostre company Miquel Bernis, avui un matí sense fred, la veritat. Escoltem la seva previsió. Miquel, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Josep. Aquest matí no fa gens de fred, ara mateix el termòmetre ronda al voltant dels 12 graus a Lloret de Mar, amb una humitat que se situa al voltant del 85%. Això és a causa del front que ens està creuant i que fa que ara mateix els núvols siguin abundants en molts sectors de Catalunya i també a la selva marítima. Esperem avui un dia més variable que els anteriors, amb estones de cel mig ennuvolat i amb la possibilitat fins i tot d'algun ruixat aïllat puntual a la tarda, temps insegur, a partir del migdia i fins al vespre a la selva marítima, al Maresme, en definitiva en aquestes comarques del sud de Girona i del nord-est de Barcelona. En tots aquests sectors hi podria arribar a escapar algun ruixat puntual i molt localitzat al llarg de la tarda. De cara als dies vinents això no es repetirà. Demà tornarem a parlar de domini del sol, ja pràcticament sense núvols, i també aquesta dinàmica continuarà de cara a divendres. En tot cas, al cap de setmana esperem el pas d'un altre front, però s'ha anat desinflant amb les actualitzacions dels mapes del temps i ja és pràcticament impossible que aquest front de dissabte ens arribi a deixar alguna gota a la selva marítima. En tot cas, el que farà és reforçar el vent de garbí i fer que les temperatures pugin durant el cap de setmana. De moment, però, a curt termini, compte, perquè el que esperem és una baixada. Tot i que hem començat la jornada amb un ambient molt suau, aquesta tarda i vespre es notarà més sensació de fred, caldrà abrigar-se més que no pas ahir, i demà al matí les temperatures seran clarament hivernals, fins i tot per sota o al voltant dels 5 graus a primera hora, per tant, molt més fred que no pas avui. Compte amb aquesta diferència entre les temperatures d'avui al matí i les de demà a primera hora. Com deia, però, el fred no durarà. Els dies vinents els termòmetres s'aniran enfilant i de cara al cap de setmana tornarem a parlar d'un ambient bastant suau per a l'època.
Aquesta és la previsió meteorològica per aquest dimecres. Ara són les 8 del matí i 6 minuts. Repassem els titulars de la jornada. Avui és notícia que Pedro Sánchez ha acceptat la responsabilitat d'intentar formar govern i avui mateix es posarà en contacte amb la resta de forces. El líder del PSOE ha comparegut en roda de premsa després de reunir-se amb el rei Felip VI. Per tant, el rei no ha proposat a Mariano Rajoy que intenti formar govern, tot i que el líder del Partit Popular no renuncia a presentar-se en el futur. També és notícia avui que la Fiscalia Superior de Catalunya demana que la querella per la consulta del 9-N s'ampliï al exconseller Francesc Homs. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya haurà de traslladar la petició al Tribunal Suprem perquè actualment Homs és diputat al Congrés. La CUP obre la porta a facilitar la pròrroga pressupostària amb una abstenció. A partir de la setmana que ve, Junts pel Sí i la CUP començaran a negociar els pressupostos. Notícia també avui que Rita Barberà assegura que cap contracte de l'Ajuntament de València es va falsejar o manipular. En un comunicat, l'exalcaldessa de València rebutja les acusacions i afirma que les adjudicacions municipals durant els seus 24 anys a l'alcaldia no s'han posat en dubte. En economia, l'aeroport de la Seu d'Urgell acollirà vols regulars amb destinacions espanyoles i europees. Andorra Airlines formarà i oferirà vols setmanals a Madrid, Palma, Porto i París. En societat, un estudi pioner busca personalitzar el tractament del càncer a través de perfils genètics dels tumors. S'han impulsat un projecte de 2 anys amb un centenar de pacients que ja no responen a la quimioteràpia. Una escola de Cassà de la Selva, també és notícia avui, ha expulsat 3 alumnes durant una setmana per fer bullying a un altre estudiant. Els menors cursen 4 de primària i es dedicaven a assetjar-lo i a criticar-lo. També en societat, convocada una vaga d'autobusos a Barcelona de 10 de matí a 4 de la tarda. L'afectació dependrà del seguiment que tingui la convocatòria que han fet diferents sindicats. I el ciclista que va atropellar Muriel Casals declara que va passar amb el seu semàfor en verd. A la cruïlla on va passar l'atropellament hi ha una convivència complicada entre vianants, ciclistes i cotxes. Troben mort al Macelles l'home desaparegut de la residència de la localitat. Joan Aticent, de 48 anys, havia desaparegut el 22 de desembre de la residència d'Almacelles, on estava internat després d'haver tingut un ictus. També és notícia un incendi que calcina l'emblemàtic restaurant Esplà al port de Fornells, a Menorca. El foc s'ha declarat per causes que encara no se saben passades les 4 de la matinada i els bombers han trigat unes hores a controlar-lo. La Unió Europea i els Estats Units tanquen un acord per la transferència de dades personals. Brussel·les diu que Washington s'ha compromès que no hi haurà vigilància massiva dels europeus per part dels serveis secrets. I també en matèria internacional, la Unió Europea fa concessions al primer ministre David Cameron per evitar la sortida del Regne Unit. Brussel·les reconeix el dret dels britànics a restringir temporalment les prestacions socials als treballadors europeus instal·lats al país. Ja en cultura, el BC Negre, que se celebra fins aquest dissabte a Barcelona, ret homenatge a Xavier Vinader, reivindicant el periodisme d'investigació. I el titular esportiu de la jornada fa referència al cas Neymar, que s'embolica encara més. La Fiscalia de Santos ha denunciat Neymar, el seu pare, Bartomeu i Rosell per evasió fiscal i falsificació documental. En la declaració a l'Audiència Nacional, el pare del jugador ha exculpat el seu fill de qualsevol responsabilitat en el seu fitxatge pel Barça. Aquest és el dibuix de l'actualitat informativa del dia en forma de titulars quan són les 8 del matí i 10 minuts.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Gran obertura del teu supermercat Lidl aquest dijous 4 de febrer a Lloret de Mar. Avinguda de les Alegries sense número. Una botiga amb un ampli assortiment de pa i bruixeria acabats de fer i peix fresc. A més, si ets un dels primers 1.500 clients, emporta't un ram de flors de regal. Barra de pa 240 grams, 29 cèntims. Lidl, la teva compra perfecta.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Si pots escollir entre milers d'emissores, per què no pots triar com és el teu menú? Perquè tu decideixes, arriba al My Combo de McDonald's. Tria un principal i complementa el com vulguis. Decideix entre més de 200 combinacions de menú per només 2,90 o 3,90.
Gaudeix d'aquesta oferta als teus restaurants de Lloret de Mar, Blanes i Santa Susana.
A Fauria t'oferim un ventall molt ampli de serveis per al teu automòbil, manteniment i reparació del teu vehicle, venda i lloguer de cotxes. A més, disposem de servei de lloguer de furgonetes comercials per a empreses i particulars. T'esperem a Fauria Lloret, carrer Costa Carbonell 71, a 50 metres dels bombers, direcció Fanals, i també a fauria.cat.
Con motivo del hermanamiento de la Peña del Graná, los pueblos de Illora y la Asociación Cultural Extremeña de Lloret, los próximos 12, 13 y 14 de febrero se celebra la Feria Multicultural Lloretense. Acercaros al recinto del Teatro de Lloret y disfrutad con las actuaciones de Javier Ginés, la Orquesta Gerunda, el tributo a Joaquín Sabina, la actuación de caballos Aires del Sur, cuadros flamencos, country, gegants y capgrossos. Os esperamos los días 12, 13 y 14 de febrero en el recinto del Teatro de Lloret. Más información al 666-59-59-62.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Amb motiu de les festes de Carnaval, els dies 5, 6, 7 i 10 de febrer, les següents vies patiran restriccions de circulació. Avinguda de Pau Casals, passejos d'Agustí Font, de Jacint Verdaguer, calçada exterior, i de Camprodon i Arrieta. Avingudes de Just Marlès i de Vila de Blanes i carrer de Senyora de Rossell, de Sant Pere i de Riera.
Teatre de la Costa Brava Sud. No deixeu de somiar. Veniu al cinema. Dijous 4 de febrer, a les 9 de la nit al Teatre de Lloret, el Cineclub Adler presenta Victòria, una pel·lícula rodada en un únic pla seqüència que narra què li passa a una estudiant espanyola resident a Berlín durant dues hores. Guanyadora d'un Os de Plata i 6 Premis Lola, amb la participació de l'actriu Laia Costa. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret. Consulteu tota la programació a teatredelacostabravasud.cat.
Has volgut parlar mai amb els polítics que governen a Lloret? Els que manen a l'Ajuntament? Vols saber quina és la seva feina? El seu dia a dia? Doncs escolta Sense Pressa, el programa en què cada dimecres sentem un polític a la taula i li preguntem de tot. Nosaltres no tindrem cap pressa. I tu? Els dimecres, a les 9 del matí, Sense Pressa, a Nova Ràdio Lloret.
Aquest dimecres 3 de febrer entrevistem Jaume Dolçat, de Convergència i Unió.
Si vols conèixer en profunditat lloretencs i lloretenques que destaquen en algun aspecte concret de la seva vida, pots escoltar cada dimecres a 9:45 del matí el programa Amb Veu Pròpia. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb Veu Pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat. Nova Ràdio Lloret.
Ara és en punt un quart de nou de matí. Esteu escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora a la ràdio de Lloret de Mar. Hem obert aquest informatiu amb aquesta informació. Ivan Tibau deixa de ser el secretari general de l'esport. El lloretenc serà substituït per Gerard Figueres, el seu número 2 al Departament de la Generalitat. Exregidor de l'Ajuntament de Lloret, Tibau ha estat secretari general de l'esport durant una mica més de 5 anys. El càrrec el va ocupar a principis de l'any 2011. Durant tot aquest temps s'ha reactivat la Comissió Antidopatge de Catalunya, ha defensat el també lloretenc Àngel Mollera quan va tenir problemes per anar als Jocs Olímpics de Londres i ha participat al Rally Costa Brava Històric en, entre d'altres, també activitats. Des d'ahir al migdia es va saber el relleu. Els missatges d'agraïments han inundat les xarxes socials. Coincideixen en destacar la contribució de Tibau a favor de l'esport català i l'atenció i sensibilitat mostrada arreu dels municipis i en tot tipus de disciplines esportives. Doncs donem veu al lloretenc Ivan Tibau al telèfon. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, com es va prendre aquesta decisió de deixar el càrrec?
Bueno, la veritat és que són decisions no fàcils, lògicament, perquè la veritat és que jo he tingut la sort de ser un privilegiat ocupant aquest càrrec durant 5 anys, però bueno, la gent que em coneix, la gent que coneix doncs, el que exigeix aquest càrrec, doncs, també entén que aquest càrrec exigeix d'una dedicació i d'un dia a dia constant. I bueno, hi ha moments en el qual doncs, un també ha de valorar doncs, altres coses i evidentment la família i el dia a dia doncs, els anys passen i crec que jo havia complert un cicle, no? Un cicle de 5 anys, un cicle dedicat totalment doncs, a l'esport del meu país i bueno, degut als canvis que hi ha hagut doncs, aquests dies doncs, crec que era l'oportunitat per mi, l'oportunitat de fer un canvi natural. La veritat és que la secretaria seguirà amb un equip gairebé de continuïtat excepte jo. I bueno, crec que també és bo en els jocs on s'aprenen decisions constants que també hi hagin relleus, que entri aire fresc i crec que ara és el moment oportú, tant per mi com per, diria, per la secretaria per tal de que, bueno, donar-li una empenta i jo poder, doncs, explorar nous camins que també, doncs, la veritat és que tinc ganes de poder fer altres coses al marge de la política com he dedicat aquests últims 9 anys, 5 a la Generalitat i els últims 3 i mig anteriors aquí a Lloret servint, evidentment, al meu estimat poble.
Quin balanç fa d'aquests 5 anys? O, és a dir, destacaria alguna cosa que especialment que hagi fet durant aquest mandat?
Bueno, jo m'enduc moltes coses. La veritat és que han sigut 5 anys molt, molt difícils. També és cert que la crisi ha afectat durant aquests 5 anys de manera impactant arreu. Però jo sempre mai m'he queixat d'aquests temes, mai m'he queixat de la crisi, mai m'he queixat de que no hi haguessin diners, perquè sempre he vist que de les problemes i les dificultats se'n poden treure oportunitats. I la veritat que és certa que la realitat socioeconòmica que hi havia el 2011 i la realitat socioeconòmica doncs, que tenim a dia d'avui doncs, no té res a veure. Doncs la virtut o la nostra destresa o la nostra... que teníem de procurar és que aquest canvi d'escenari que hi ha hagut doncs, afectés el menys possible el teixit esportiu del nostre país. I això ha passat per tenir molta proximitat, evidentment, d'estar al costat de les entitats, de veure que hem de treballar en un escenari molt diferent del que teníem, però que teníem de seguir donant aquest servei i treballant al servei de l'esport del país. I crec que això, en gran mesura, ho hem aconseguit. A dia d'avui podem dir que l'esport està viu, que l'esport està en disposició de seguir avançant i crec que això, a part de, evidentment, tot l'enriquiment personal i professional que en aquests anys he pogut fer, lògicament coneixent amb multitud de gent, gent molt vàlida, gent amb una habilitat i amb una energia per fer coses vinculades a l'esport espectaculars, certament que tot això que m'emporto i jo personalment són 5 anys molt enriquidors que avui ho deixo, que crec que és bo també deixar-ho per valorar el que has fet i també la veritat és que si avui tornés a començar ho tornaria a fer, la veritat és que me'n vaig molt content, molt satisfet i molt enriquit tant personalment com professionalment.
Hi ha algun projecte, però, que l'hagi deixat de banda o que no li hagi sortit tal i com vostè esperava?
Bueno, no, bueno, això són coses que, evidentment, en política tu tens idea de fer moltíssimes coses inicialment, tens projectes, t'arriben moltes opcions importants per tirar endavant, però moltes vegades aquestes coses, degut a la situació econòmica del moment, no les pots tirar endavant. És cert que han sigut més 5 anys d'apagar focs, de refer moltes coses, d'aprendre a fer coses diferents en un escenari diferent, més que no pas poder aplicar noves coses, tot i que s'han fet moltíssimes coses, perquè s'ha refet tot l'esport escolar de Catalunya, s'ha refet tot l'esport universitari, on ara mateix hi ha un campionat on totes les universitats de Catalunya hi participen. En definitiva, s'ha refet molt el tema de l'esport federat, l'esport escolar, el tema de l'esport blanc, o sigui, els plans estratègics. S'ha fet moltíssima cosa, hem actualitzat tot un cens d'equipaments que hi havia a Catalunya que no es tenia clar, avui dia el tenim totalment localitzat. S'han fet moltes coses, evidentment no s'han pogut fer coses per lluir-te, que tampoc és el que toca avui en dia, però la veritat és que sí que, evidentment, que amb més recursos i amb més diners, doncs segurament haguéssim pogut fer molt més en molts àmbits on la secretaria hi té actuació, com podia ser amb el rendiment, com podia ser amb la formació esportiva, doncs que segurament doncs, haguéssim pogut aplicar coses per innovar, coses doncs, que, evidentment, degut a la situació, doncs, no hem pogut fer. Estic convençut que amb l'equip que hi ha ara, està clar que l'escenari que ve a curt termini, mig termini, tampoc preveu un canvi d'escenari molt favorable a curt termini, esperem que això s'acabi solventant, perquè si no, la veritat és que el fet d'estar gestionant, en aquest cas l'esport, amb uns mínims recursos o molt justets de diners, doncs fa que certament doncs, el desgast sigui encara més gran. No? Llavors, de veritat que no, ojalà hagués tingut més diners fer més coses, però certament amb el que hem tingut crec que hem intentat doncs, donar el màxim per tal de que cada recurs arribés allà on tenia d'arribar.
Uh-huh. A Gerard Figueres li pren el relleu. Quan es formalitza el canvi, el càrrec?
Ahir va ser el nomenament, que va anar a govern, i segons m'han dit ahir, això es publicarà al DOC divendres. És a dir, jo, legalment, fins divendres encara soc secretari general, però bé, demà ja fem un traspàs amb una roda de premsa, amb els mitjans, evidentment que esteu tots invitats, a la qual doncs, farem el traspàs simbòlic i a partir d'allà doncs, ja el Gerard serà el nou secretari general de l'esport. És una persona que porta amb mi 3 anys, una persona molt preparada, molt jove, que ve de les bases del partit i a la qual, doncs, evidentment, li desitjo molta sort, estic convençut que farà molt bona feina, perquè queda un gran equip per tal d'afrontar doncs, aquests grans reptes doncs, que el país ha d'afrontar en aquests pròxims anys.
I per Ivan Tibau, quins són els pròxims reptes?
Bueno, jo tinc reptes, evidentment, molts reptes que aquest any han aparegut aquests anys, evidentment, reptes que jo tenia previstos, però que no podia desenvolupar degut a la meva tasca. Ara m'agafo, ara passo un parell o tres de mesos, no està quantificat, doncs, com a assessor presidència per tancar certs temes que hi ha pendents, i en aquests 2-3 mesos acabaré decidint cap on dirigeixo la meva vida personal i professional, i evidentment, en quan ho hagi escollit, doncs sereu dels primers en saber-ho.
Tornarà a l'esport?
Home, jo i l'esport, evidentment, que sempre tindrem un vincle. No sé des de quina vessant, però el que sí està clar és que la meva vinculació amb l'esport és, i serà, doncs, i serà sempre. Llavors, no puc dir exactament si seguirem el sector esportiu treballant o m'aniré al sector més professional d'on jo m'he format, o això ho sabré doncs, en aquests pròxims dies, quan jo pugui anar ja tranquil·lament, evidentment per garantir-me el meu futur professional després de 9 anys doncs, dedicat al servei públic de Lloret i del meu país.
Doncs, Ivan Tibau, li agraïm especialment aquesta trucada telefònica perquè els lloretencs puguin saber de primera mà doncs, les seves impressions d'acord amb aquesta notícia, amb aquest anunci de deixar la Secretaria General de l'Esport. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tots i dius que des de Lloret sempre m'he sentit molt i molt recordat. Us ho agraeixo molt. Gràcies.
Molta sort.
Gràcies.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. 6 minuts, 9:15 del matí, seguim amb més informacions perquè una fotografia del camí de ronda de Lloret de Mar és la finalista d'un concurs que el meteoròleg Francesc Mauri fa cada setmana a Catalunya Ràdio. Amb la finalitat de posar en valor els paisatges naturals de Catalunya, es du a terme aquesta competició entre els oients de l'emissora. Les imatges seleccionades es trien en funció de la bellesa i espectacularitat que tenen, l'excepcionalitat que presenten i també per l'actualitat del moment, com el mar alterat per una llevantada o la glaçada d'un riu. Francesc Mauri, el tenim al telèfon i saludem. Bon dia.
el teníem al telèfon, però ara recuperarem aquesta comunicació perquè volem parlar d'aquesta fotografia que, de fet, ja l'hem vist en xarxes socials aquests dies i que volem també que ens la comenti el mateix meteoròleg Francesc Mauri, així mateix que ens expliqui doncs, com funciona aquest concurs, el qual, com dèiem, aquesta fotografia que correspon al Camí de Ronda de Lloret és finalista en aquest concurs que fa la Ràdio Nacional de Catalunya. En breus moments, doncs, tornarem a contactar amb el meteoròleg Francesc Mauri, tot recordant que també tenim pendent una entrevista amb Xavier Rodríguez Pacios d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que és un altre dels temes que destaquem avui en el Bon Dia, Bon Hora. El que farem, doncs, és passar a comunicar amb Xavier Rodríguez Pacios per tractar aquest tema, ja que en aquests moments ens és impossible de contactar amb Francesc Mauri. El recuperarem en els pròxims minuts del Bon Dia, Bon Hora, abans d'arribar a les 9 del matí. Dèiem que Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha justificat en factures l'aportació anual que rep de l'Ajuntament com a grup municipal. El passat 25 de gener va entrar per registre les diferents factures amb què s'ha gastat la subvenció rebuda el 2015. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa vol assenyalar que aquesta justificació és obligatòria després que ho va aprovar el plenari l'any 2013 i assegura que des de llavors són l'únic grup que du a terme l'esmentada justificació. En parlem directament, doncs, amb Xavier Rodríguez Pacios al telèfon. Bon dia. El tenim al telèfon, ja el saludem. Xavier Rodríguez Pacios.
Bon dia.
Bon dia. Justifiquen en què s'han gastat els diners de tota la subvenció del 2015, oi?
Ja és des del que es va aprovar una moció a l'Ajuntament en el sentit de que es tindria que justificar les aportacions que fa l'Ajuntament als grups municipals, doncs des del 2013 venim justificant aquesta subvenció. Tinc que dir que és un mandat del ple i que, per tant, tots els grups estan obligats a fer aquesta justificació d'on deixen o on gasten els seus cèntims, que sentim de tots els ciutadans.
Doncs què li sembla que sigui l'únic grup de l'Ajuntament que faci això?
Em sembla que això no tindria que ser notícia. Em sembla que això tindria que ser la normalitat. I, com va dir el comunicat, doncs som des de l'any 2013 que es va aprovar aquesta moció i, per tant, d'obligat compliment per part de tots, doncs són els únics que tots els anys hem aportat aquesta justificació. Hi ha altres grups que no han aportat cap any cap justificació, però després s'omplen la boca de transparència. Justament els que més parlen de transparència són els menys transparents internament. I nosaltres aquest any el que sí farem és que, bueno, ja fins el 31 de març, per poder justificar aquestes despeses, esperarem el 31 de març, però l'1 d'abril, si hi ha grups que no han fet aquesta justificació, demanarem que no se les ingressi fins que no justifiquin la despesa de l'any passat, no se les ingressi l'aportació de grup municipal.
En la informació que han fet arribar a l'emissora, veiem que l'ingrés són uns 7.800 euros, però que les despeses entre impremta, actes, material d'oficina i telèfon són uns 500 euros més, en concret uns 8.300 euros.
A veure, nosaltres tenim la comptabilitat tampoc, l'inici del partit tampoc va ser una mica, perquè el de finances, el responsable de finances m'explica el dia a dia i m'explica doncs cap on van els cèntims, però tenim que dir que Iniciativa Esquerra Unida no solament viu de les subvencions que té l'Ajuntament. El pressupost que té Iniciativa Esquerra Unida a Lloret de Mar no són aquests 7.830 euros, que és just el que l'Ajuntament ens va aportar l'any passat, sinó que és aproximadament uns 14.000 euros. D'on venen aquests cèntims? Doncs venen de les aportacions dels militants, de les quotes, de les aportacions extres i després de les petites activitats que podem fer nosaltres, doncs la paradeta del dia de Sant Jordi, qualsevol acte que fem i que posem a la guardiola, doncs perquè la gent pugui doncs aportar i sostenir una estructura mínima que tenim aquí a Lloret de Mar. El que sí que estem de l'aportació que ha fet l'Ajuntament aquest any, doncs ha coincidit que hem justificat més, uns 500 euros més, doncs pot ser que ben justifiquem un justet o inclús més. Això no, l'important és justificar mínim a la quantitat aquesta que ens dona l'Ajuntament, i que jo doncs demano doncs que sisplau els grups polítics doncs que facin el mateix, perquè si no per mi no podríem parlar o no tenim cap validesa en les seves paraules quan parlen de transparència o quan demanen al resto de la gent o al mateix ajuntament que siguin transparents. Per tant, demano que facin, sobretot els que mai han fet aquest exercici de transparència, que per un any ho facin i que agafin aquest bon hàbit, que és molt saludable.
A més, i per acabar, en una època on hi ha més oscurantisme que no pas transparència, un acte d'aquest tipus, i a més que és un mandat de ple, xoca, veure que vostès només són els únics que compleixen?
Per això dic que no tindria que ser notícia. Com també xoca, per exemple, també és un mandat de ple, a la mateixa moció, doncs que tots els regidors tenen que fer pública la declaració de la renda. Escolti, aquí un servidor és l'únic que ha fet pública la seva declaració de renda. El resto dels components de l'Ajuntament del passat, d'aquest no podem parlar perquè encara no n'hi ha els plaços per fer-ho, doncs ha sigut l'únic que ha fet la declaració de la renda o de l'impost de patrimoni. És a dir, que moltes vegades aprovem coses i diem sí perquè queda molt bé cara a la galeria, però després no penso fer-lo complir. Nosaltres creiem que quan aprovem una cosa tenim que ser els primers en complir-lo. Si no, més val dir que no aproven aquesta cosa i així no tenim l'obligació de complir-la. Uh-huh. Per tant, són dos exercicis de transparència que des de que es va aprovar la moció ho estem fent, i repeteixo, això no tindria que ser notícia, això tindria que ser doncs el viso de normalitat al llarg de l'any, és a dir, que tothom faci el mateix i que això ja estiguessi doncs que la societat o la societat de Lloret, la gent de Lloret de Mar, doncs no tinguessi que centrar-se pels mitjans de comunicació, doncs que hi ha grups que no fan aquest exercici de transparència que és un mandat de ple, torno a repetir.
Doncs moltes gràcies, a més per no només fer-ho, sinó explicar-ho aquí a la ràdio, que encara és més transparent.
Bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Ara sí que tenim en Francesc Mauri, doncs el saludem directament perquè no sabem quina és la pròxima hora on tindrà que fer un altre dels serveis meteorològics a Televisió de Catalunya o bé a Catalunya Ràdio. Francesc Mauri, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Doncs hem comentat que hi ha una fotografia del Camí de Ronda de Lloret de Mar, que és la finalista d'aquest concurs que realitza cada setmana a Catalunya Ràdio, és així?
Doncs sí, el programa que faig amb tot un equip, evidentment, a Catalunya Ràdio, Meteo Mauri, cada setmana fem la tria d'algunes fotografies per un concurs, aquest d'aigües, ja poden ser costaneres, ja poden ser interiors, i resulta que una fotografia del Camí de Ronda, doncs de l'Àngels Torrent, si no recordo malament, doncs ha estat finalista i, per tant, amb clares opcions, no totes, però sí clares opcions, ser guanyadora de la quinzena i, per tant, poder optar a un premi.
I com funciona? Qui vota? Qui doncs dona punts perquè aquesta imatge sigui la més seleccionada?
A veure, nosaltres setmanalment, bé, de fet, setmanalment ja no, és a dir, durant tot l'any, perquè el programa és via online, via web, tot i que tenim una petita finestra els dijous a la tarda, fem una crida recurrent a xarxes socials, Twitter, Facebook, etc. Al Twitter ja ens acostem a 25.000 seguidors i al Facebook em penso, ho dic de memòria, potser uns 14.000 o una cosa així, i es va fent aquesta crida, aleshores hi ha gent que participa i tenim premis doncs molt xulos, fins i tot alguna estada en alguns establiments d'aquí de la Costa Brava, algun dinar o sopar maco, alguns productes també molt interessants, i quan rebem les fotografies, hi ha una primera persona que fa una tria, i que és el redactor del programa, i després de les finalistes, entre poden ser 4 un dia, poden ser 18 un altre dia, depenent de les boniques que hagin arribat, entre tot l'equip del programa, doncs fem la tria de les que ens agrada més.
Avui se sabrà l'altra fotografia finalista?
Em penso, no, avui dimecres no, serà demà dijous a la tarda. Sí, demà a la tarda se sabrà i, per tant, tindrem el premi quinzenal, si no recordo malament. Saps què passa? Que, com que hi ha uns quants concursos en el programa, doncs hi ha un moment que em faig uns embolics terribles. Crec que sí, que és demà a la tarda, dijous, quan sabrem l'altre finalista.
Tot plegat, però, té com a rerefons posar en valor el paisatge català i donar-lo a conèixer.
Sí, 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 evidentment, i tots el reconeix. Aquesta és la voluntat del programa. És un programa que tots els seus apartats no només va de meteorologia, sinó també d'escapades, de neu, de taula, etc., de medi ambient, tot és dit 100% català. És a dir, nosaltres no regalem un vol d'avió amb destinació a un lloc d'Europa per anar a una escapada, sinó que tot ho fem a casa. L'esquí és a Catalunya només, la taula és només a Catalunya, els vins només són de DOs catalanes, i home, evidentment, si hi ha un tema internacional o hi ha un tema, doncs, a nivell espanyol que s'ha de tractar, doncs es tracta, només faltaria. Però sí que el focus bàsicament està posat en el territori català.
Doncs veurem a veure quina és la fotografia que guanya aquest premi quinzenal. En tot cas, satisfets de que una imatge del Camí de Ronda, de tants i tants llocs i paisatges que té Lloret de Mar, sigui finalista d'aquest concurs.
Em penso que en pocs dies, a més, estaré aquí a Lloret amb un bon amic, que és el cap de la policia local, el Joaquim Martín, i tindré l'opció de comprovar en directe el paisatge de Lloret. Amb el Joaquim vam estudiar a la universitat junts, la carrera de Geografia, i estem portant a terme, bé, una cosa que és molt maca a nivell de Catalunya, que és potenciar la mobilitat elèctrica, en aquest cas de les policies locals. I bé, en breu, em penso que a Lloret veureu el patrullatge d'un vehicle 100% elèctric, i veureu com enamora tot plegat.
Doncs n'estarem pendents, ja pot estar segur. Gràcies, Francesc Mauri, per aquesta comunicació.
Vinga, adéu-siau i bon dia.
La previsió meteorològica.
No tenim en Francesc Mauri, però sí tenim en Miquel Bernis, que és el nostre exclusiu meteoròleg, perquè ens avanci de nou la previsió del temps. Bon dia.
Bon dia, Josep. Esperem avui un dia més variable que els anteriors, amb estones de cel mig ennuvolat i amb la possibilitat fins i tot d'algun ruixat aïllat puntual a la tarda, temps insegur. A partir del migdia i fins al vespre, a la selva marítima, al Maresme, en definitiva en aquestes comarques del sud de Girona i del nord-est de Barcelona, en tots aquests sectors hi podria arribar a escapar algun ruixat puntual i molt localitzat al llarg de la tarda. De cara als dies vinents això no es repetirà. Demà tornarem a parlar de domini del sol, ja pràcticament sense núvols, i també aquesta dinàmica continuarà de cara a divendres. En tot cas, al cap de setmana esperem el pas d'un altre front, però s'ha anat desinflant amb les actualitzacions dels mapes del temps i ja és pràcticament impossible que aquest front de dissabte ens arribi a deixar alguna gota a la selva marítima. En tot cas, el que farà és reforçar el vent de Garbí i fer que les temperatures pugin durant el cap de setmana. De moment, però, a curt termini, compte, perquè el que esperem és una baixada. Tot i que hem començat la jornada amb un ambient molt suau, aquesta tarda i vespre es notarà més sensació de fred, caldrà abrigar-se més que no pas ahir, i demà al matí les temperatures seran clarament hivernals, fins i tot per sota o al voltant dels 5 graus a primera hora, per tant, molt més fred que no pas avui. Compte amb aquesta diferència entre les temperatures d'avui al matí i les de demà a primera hora. Com deia, però, el fred no durarà. Els dies vinents els termòmetres s'aniran enfilant i de cara al cap de setmana tornarem a parlar d'un ambient bastant suau per a l'època.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara falten 5 minuts per arribar a 9:15. Anem a repassar la premsa del dia i és en aquest instant que li donem el bon dia a la nostra companya Maria Joan Comartí.
Hola, molt bon dia,
Josep
Altafulla, i bon dia a tothom. Doncs mirem què diuen avui les portades i com a titular destacat el Diari de Girona ha escollit que una escola de Cassà ha expulsat 3 alumnes de 9 anys acusats de bullying. El Col·legi Aldric ha enviat una setmana a casa els escolars que assetjaven un altre estudiant durant les hores lectives. Els seus pares amenacen de denunciar l'escola. D'altra banda, també és destacada la notícia que Marta Xargay torna a casa. Després de debutar a la NBA femenina amb Fènix, la gironina s'enfronta a l'Uni amb el Praga, campió europeu, en el comiat de l'Eurolliga a Fontejau. També en esports, Neymar declara una hora i mitja a l'Audiència Nacional. Luis Enrique diu, abans de rebre el València, que la polèmica judicial no distreu el jugador. En plana política, una de les notícies del dia és que Pedro Sánchez accepta formar govern i demana un mes per negociar. El líder del PSOE avisa que, al contrari que Rajoy, va seriosament. Ciutadans estan disposats a suavitzar els requisits per arribar a un acord. En bateria de titulars, gener negre a les carreteres gironines amb 7 morts en accidents de trànsit. És la dada més negativa des del mateix mes del 2013, quan hi va haver 4 víctimes. L'any arrenca a Girona amb 3.364 afiliats a la Seguretat Social menys. L'assassí de Caldes es retracta del pacte i diu que el va fer obligat. Els peixaters auguren una pujada de preu per la veda d'arrossegament. També diu el Diari de Girona que Girona 10 va tenir una ocupació del 95% als hotels i va servir uns 22.000 menús. L'últim titular d'aquesta portada és que la Fiscalia demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que investigui Francesc Homs pel 9-N. Pel que fa en el punt, hi trobem altres titulars en aquest dimecres 3 de febrer. Un hotel de Girona fa callar les campanes de la catedral de nit. La propietària de l'hotel històric feia 18 anys que reclamava que no toquessin de nit. Els motius, diu que dificultaven el descans dels seus clients i que li havien minvat les reserves. El consistori ha fet un requeriment al capítol a complir la normativa de sorolls i entre 11:45 de la nit i 7:15 del matí les campanes no sonen. A la fotografia hi apareix la propietària de l'hotel, Casilda Cruz, i es veu la catedral de fons. També explica el punt que els marxants que embrutin la Devesa no tindran parada. D'altra banda, a l'Estartit, la platera recupera el seu estat natural. A la secció de Punt Divers hi ha un titular que diu que els col·leccionistes no disparaven les armes. Els artífacs del Museu de la Retirada de Camprodon declaren el jutjat de Ripoll. I a Cassà de la Selva, com veiem al Diari de Girona, expulsats una setmana per bullying a l'escola.
L'encàrrec del rei a Pedro Sánchez per formar govern és el que recullen avui la resta de diaris. L'Ara diu en titulars ho intentarà, fent referència a Pedro Sánchez. El periòdico L'Hora de Sánchez, més explícit. El País, el rei proposa a Sánchez després d'una altra renúncia de Rajoy. La Vanguardia, el rei encarrega a Sánchez que intenti formar govern. El Mundo, Sánchez inicia una negociació a la desesperada per ser president. Atenció amb el titular de l'ABC. Sánchez accepta buscar la fórmula per al primer govern de perdedors. I La Razón, Pedro Sánchez intenta un govern impossible per salvar el seu lideratge.
Els diaris parlen de Lloret.
La notícia d'Ivan Tibau, que deixa de ser el secretari general de l'Esport, la trobem avui en diferents mitjans de comunicació i en pràcticament tots els diaris que se'n fan ressò. I d'altra banda, avui és dimecres i trobem un article d'opinió de Joan Domènech al Punt Avui, en concret a la pàgina 17. I avui el dedica a tenir un record a Joan Paredes. L'important era la il·lusió que ens movia, les ganes de fer país i d'aconseguir una societat més justa, és el que destaca el Punt Avui d'aquest article.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals, únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals, Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Ja s'han publicat les bases per participar en la 12a edició dels Premis Literaris Vila de Lloret.
el Guardó Sagavina i els premis al millor bloc literari i millor bloc de viatges. També el millor post turístic amb temàtica sobre Lloret. Premis literaris Vila de Lloret. Podeu consultar les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament, a la Masia de Can Saragossa.
Bon dia, bona hora.
Tres quarts de nou del matí, obrim la segona tanda d'entrevistes del Bon Dia, Bona Hora, parlant de l'Escola Àngels Alemany, perquè els 670 alumnes de 3 fins a 12 anys seran avui a les pistes d'atletisme per fer diferents curses. Es tracta de la jornada central d'una setmana que l'escola dedica als Jocs Olímpics. Al telèfon hi tenim la directora de l'Escola Àngels Alemany, que és Mònica Bartó. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
En què consisteix el que hi ha previst per avui?
Mira, el que consisteix la jornada d'avui de dimecres és una jornada dedicada a unes curses escolars que fem des de P3 fins a 6è, amb dues categories, és a dir, masculí i femení. Farem córrer els nens des de P3 fins a 6è amb nens del seu nivell. El seu nivell vol dir de la mateixa edat, perquè com que som una escola molt gran, de tres línies, doncs fem córrer tots els nens de P3, A, B i C junts, i així fins a 6è. Llavors, fem, bueno, junts, però després separem els nens i les nenes. I se'ls donarà un trofeu al primer, segon i tercer masculí, medalles i diplomes per tothom.
I per què s'aposta per aquesta iniciativa des de l'escola?
Mira, perquè aquest any, com a projecte interdisciplinar que ens demana el departament, van triar el tema dels Jocs Olímpics, va ser un tema consensuat en tot el claustre, i com l'any passat van celebrar el 10è aniversari, perdoneu, de l'Escola Àngels Alemany, i van fer una cursa i va tenir molt d'èxit, doncs vam pensar que podíem repetir l'experiència. Com que som una escola on donem molta importància als esports, ja que estem situats ben bé en el nucli de totes les instal·lacions esportives de l'Ajuntament, on tenim les pistes d'atletisme, on tenim la piscina municipal, on tenim el pavelló del Molí, el pavelló, bueno, el camp de futbol, doncs prioritzem molt l'esport. I sempre intentem fer coses relacionades amb l'esport. I va ser genial dir, fem els Jocs Olímpics, doncs realitzem una cursa. I per això va ser la idea de fer la cursa.
Uh-huh. I dilluns es va fer la cerimònia d'obertura.
Exacte, dilluns vam fer la cerimònia d'obertura, que la vam celebrar en el pavelló vell, al costat del Pere Torrent, i vam representar diversos països, les seus olímpiques dels últims anys, i des de l'escola s'anava treballant setmana a setmana, s'anava passant la torxa, vam fer una torxa per tots els alumnes de l'escola i cada nivell era un país. Llavors se va anar representant a la torxa tota una decoració i les banderes dels països. Després també tenim un mapa a l'entrada al vestíbul del centre amb un fil que hem anat posant quan de primer, els nens de primer, per exemple, que estaven a la zona de Sud-àfrica, doncs anaven cap a Brasil, doncs es feia una fletxa, no? I llavors es feia la cerimònia aquí al centre. I el dilluns ho van fer-ho tot representat al pavelló. Els pares van portar la torxa olímpica i els nens van anar avançant amb el seu, amb la vestimenta del país. Bueno, la vestimenta era, es van posar unes bosses de color del país i unes banderetes. I després a la pavelló vam fer unes activitats que vam representar uns esports i vam fer uns balls i, bueno, va ser divertit.
Ja, com viuen els nens totes aquestes activitats?
Ells estan encantats, a més del que aprenen, perquè clar, és una manera que ells no s'adonen compte del que estan aprenent, perquè ho fan mitjançant el joc. I després a les classes, a l'hora de fer matemàtiques o a l'hora de fer medi, es fa tot relacionat amb els jocs. Llavors, clar, és molt interessant, és molt, a veure, és molt didàctic, no? I clar, a ells els encanta tot el que sigui sortir de la lliçó, no? Més clàssica, tot, clar, fas activitats d'aquesta mena i es engresca moltíssim. I els petits ho viuen molt bé, clar, els grans. A veure, segueixen fent matèria una miqueta més dura, però clar, els petits és molt més gresca. I a més, hem aprofitat justament per fer la setmana de Carnestoltes, així s'aprofitàvem, no? I aquesta setmana una mica que costa de fer molta matèria, perquè tenim les consignes del Carnestoltes, tenim dijous jardí, i vam dir, mira, doncs seria ideal fer aquest projecte aquesta setmana, així s'aprofitem les dues coses. I una mica la idea va ser aquesta. Demà dijous també farem el dijous jardí a la tarda, per tots els nens de l'escola, i el divendres farem el tancament dels Jocs Olímpics amb una rua per tota la zona de la Rieral. I esteu convidats, tota la gent que vulgui venir a veure'ns, doncs farem tota la desfilada per aquí fora.
I també anirà relacionada amb els esports?
Sí, exacte. Aprofitem i fem els nens que vinguin disfressats d'esports. Llavors hi haurà nens que venen de judo, hi haurà nens que venen de patinatge, hi haurà nens de l'esport que vulgui. Uh-huh. I després també aprofitarem tot el que vam fer pel dilluns, per la cerimònia d'apertura, i també els nens que no tinguin disfressa d'algun país se la puguin posar.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé aquesta activitat i també les curses que hi ha previstes per avui. I Mònica Bertó, directora de l'Escola Àngels Alemany, agraï molt aquesta entrevista aquí a la ràdio.
Molt bé, jo també volia agrair-vos a vosaltres per voler saber una mica més del que fem i també al Departament d'Esports, que ha col·laborat amb nosaltres i a l'educació tota la setmana, que sense ells hauria sigut totalment impossible celebrar aquests jocs, perquè que ens han deixat les instal·lacions, ens han deixat el material, que hem pogut fer molta feina gràcies a la seva col·laboració. Molt agraïda, també.
Recollim aquests agraïments. Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Nou minuts per les 9. Recordem, com vam explicar ahir, que hi ha una excursió que organitzen a Lloret per totes aquelles persones nascudes l'any 1950, és a dir, les que al llarg del 2015 han fet els 65 anys. Una edat en què els companys de generació volen celebrar amb una sortida el proper 26 de febrer. Visitaran el Museu del Suro i la casa d'en Josep Pla a Palafrugell i la casa màgica d'en Xevi a Santa Cristina d'Aro. La sortida serà, com dèiem, el 26 de febrer a les 9 del matí des de Lloret i la tornada sobre les 8 del vespre. El preu és de 50 euros per persona, que inclouen les visites, el desplaçament en autocar i també el dinar. I la informació l'ampliem amb la Rosa.
Les inscripcions, que ja són obertes, es tanquen el dia 20. Recordem que l'excursió es farà el 26 de febrer, que és un divendres. Una de les organitzadores d'aquesta sortida és Cristina Pané. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
D'on ve la idea de fer aquesta excursió?
Bueno, el comitè organitzador, que són 8 persones d'aquí Lloret, nascudes l'any 50, doncs ja vam celebrar els 50 anys amb un sopar al Trull. Els 60 van fer una excursió a Sant Benet del Bages i aquests 65 anys van pensar que era una molt bona idea tornar a fer una excursió i, per tant, vam decidir fer una excursió a Palafrugell.
Per què s'ha triat Palafrugell?
Bueno, perquè és una ciutat que, bueno, que és un poble que té coses per veure. Jo personalment ja el conec i per tant vam decidir que podíem fer aquesta sortida. Jo els hi vaig explicar i els que formem la comissió organitzadora els hi va semblar bé. Per tant, visitarem el Museu del Suro, una visita guiada al matí, on jo l'he fet aquesta visita i em sembla molt interessant. Passen un DVD i després ens l'ensenyen. I després d'aquí, doncs, una visita guiada a la Casa Museu del Josep Pla, que també em sembla molt interessant. Llavors fem un dinar amb un restaurant de Llafranc davant del mar, amb una vista magnífica sobre el mar, el restaurant La Llagosta. I després a la tarda, doncs, vam pensar una cosa més lúdica, i tenim el Museu de la Màgia, que està a Santa Cristina d'Aro, I per tant, en aquest museu, jo crec que molta gent de Lloret no ho sap, però que la família Bernat, la del meu marit, doncs quan es va morir el meu sogre, que havia guanyat un premi extraordinari l'any 52 a Ginebra, doncs tot el que ell tenia de les coses de màgia el van donar en aquest museu. Per tant, a mi també em sembla molt interessant, doncs, visitar el museu i poder compartir amb la gent de Lloret, doncs, tots aquests records que al final formen part de la nostra història.
Serà doncs una excursió ben rodona. La gent pot venir acompanyada?
Sí, com que és una excursió de tot el dia, vam pensar doncs que era una bona ocasió doncs també de compartir-ho amb algun amic, amb el marit, amb la dona, amb la persona que vulgui. Per tant, tothom pot venir acompanyat, bé, tothom que vulgui.
Què cal fer per apuntar-se?
Bueno, doncs hem obert una compte al Banc Popular de Lloret. Es pot anar a qualsevol de les oficines. L'import de l'excursió, junt amb totes les visites guiades i amb el dinar, són 50 euros. Llavors hi ha un número de compte i per tant ingresses els diners, i des del moment que estan els diners ingressats se suposa que estàs apuntat.
És una excursió de generació, de la gent que ja té fets els 65 anys, i és que és una xifra rodona que s'ha de celebrar, no?
Sí. Jo crec que totes les dates són importants, però els 65 anys crec que són molt importants. A més, molts han compartit ja amb nosaltres els 50 i els 60, i els que no ho han compartit, doncs ens agradaria molt que també ens acompanyessin. Per tant, jo crec que és una data molt important de la nostra vida per celebrar-la.
Potser és difícil de dir, però es pot saber quanta gent podria venir, o té aquest, això, nascuts a l'any 50, fins al 65 en el 2015, quanta gent podria arribar a apuntar-se?
Bueno, jo calculo que aquí Lloret per hi deuen haver unes 600-800 persones que aquest any han fet 65 anys. Home, a nosaltres ens agradaria que vinguessin tots, però que vinguin el màxim de gent possible. Sense perquè hem fet la convocatòria, el poble de Lloret ens ha respost molt bé, i per tant ens agradaria compartir-ho amb el que els han acompanyat els 50 i els 60, i amb tota aquesta gent que ha arribat de nou i que per tant ha fet 65 anys, i amb que ens agradaria molt poder compartir amb ells aquesta experiència.
Cristina, les altres vegades, els 55 i 60, quants heu sigut?
L'any 50 vam fer un sopar al Trull amb un centenar de persones, i l'any que vam fer 60 anys vam fer una excursió a Sant Benet del Bages i hi havia un autocar ple. Per tant, jo confio que aquesta vegada també omplirem per almenys un autocar.
Cristina, com a nascuda l'any 1950, com definiries la teva generació? Heu viscut moltíssimes coses. Com creus que sou?
Bueno, no ho sé, però jo crec que la nostra generació ha viscut uns canvis molt, molt importants. Jo crec que en aquests 65 anys el món ha canviat molt, sobretot les noves tecnologies. Tots ens hem vist obligats a poder-hi participar, totes aquestes noves tecnologies que en la nostra època no hi havia ni molt menys. Per tant, jo crec que també som una generació molt treballadora. Nosaltres hem viscut aquest canvi tan important que hi ha hagut a Lloret. Quan vam néixer a Lloret hi havia d'haver unes 1.500 persones, actualment som quasi 40.000. Tot aquest boom del turisme, de tot l'esforç que van fer els nostres pares i la nostra generació, jo crec que nosaltres també l'hem viscut, i per tant també som partícips d'aquest canvi tan espectacular i tan brillant que ha tingut Lloret, i que és mèrit de tots.
Cristina Pané, moltíssimes gràcies per l'entrevista, i fem una crida que la gent s'apunti.
Exacte, jo faig una crida a tots els que van néixer l'any 1950, que ens acompanyin, que ens ho passarem bé, que hem preparat l'excursió amb molt de carinyo, amb molta estima, i que tothom serà benvingut, i que esperem poder-nos retrobar tots el dia 26 en aquesta excursió.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui dimecres 3 de febrer. Són gairebé les 9 del matí, queda només Un minut, donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta primera hora informativa a la ràdio de Lloret. Desitjar que us vagi molt bé el dia. Nosaltres tornarem demà a les 8 en punt, però ara us deixem amb el programa Sense Presses, conduït per Rosa Giral, en què avui entrevistarà a l'alcalde de Lloret, Jaume Dolsat. Cada setmana entrevista un regidor diferent per ordre alfabètic i avui és el torn de Jaume Dolsat, l'alcalde, i després també amb veu pròpia, amb mi mateixa, avui amb l'Anna Miralles, una bloguera que és molt interessant, 22.000 seguidors té en el seu blog Mamá con kilos de más. No us ho perdeu, tot plegat de 9 a 10 del matí.
Bon dia, bona hora.